Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Del 9 al 16 de maig, descobreix la Mesopotàmia turca amb el Club Més Amics, la ciutat de Gaziantep, el riu Eufrates, les escultures del mont Nemrut, Urfa, la ciutat dels profetes, les runes de Dara, Istanbul i moltes meravelles més. Del 9 al 16 de maig, Mesopotàmia turca, una ruta per terres arameses amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Doncs no sé què menjar avui.
Una dona d'aquest segle indecisa.
Doncs no sé què menjar avui.
Una dona d'aquest segle sense recursos. Moltes dones d'avui no són la dona del segle XXI que imagines. Truca al 900-811-888 i col·labora amb Mans Unides.
38è Festival de Jazz Terrassa. Concerts internacionals d'alta volada i figures del jazz català a diferents escenaris. Fins a 60 concerts i activitats per celebrar el 60 aniversari del Club de Jazz Terrassa. Dissabte 23 de març, no et perdis l'actuació d'Ernie Watts Quartet. Tota la informació i venda d'entrades a jazzterrassa.org amb la col·laboració de Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Hola i benvinguts, benvingudes un diumenge més a la taula de l'Evangeli de Ràdio Estel. Gràcies per sintonitzar-nos. Anem a escoltar les lectures de la missa d'aquest diumenge, el segon de Quaresma, i a comentar-les. Són els nostres tertulians avui, la Conxita Salvador i mossèn Josep Montoya, ell és diaca permanent d'Urgell i és un matrimoni, i delegats del nostre bisbat d'Urgell, dic nostre perquè una servidora també n'és, delegats de pastoral de la família i vida. Saludem. Primer, Conxita, què tal?
Hola, Maria, gràcies.
Hola, Josep.
Hola, Maria, gràcies per tornar-nos a convidar.
I també ens acompanya mossèn Joan Obac, delegat de Pastoral Sacramental de l'Arquebisbat de Barcelona i rector de la parròquia de Sant Oleguer de Barcelona. Què tal?
Molt bé, bon diumenge.
Gràcies per ser aquí amb nosaltres. Avui celebrem el dia del seminari. La producció del programa la porta l'Àlex Alsina. La taula de control és a les bones mans d'en Toni Huguet. Maria Marín, qui els parla, presenta i condueix la taula de l'Evangeli. Comencem.
Ràdio Estel, sempre amb tu.
La primera lectura és del llibre del Gènesi i del capítol 15.
En aquells dies, Déu va fer sortir fora Abraham i li digué:
mira el cel i posa't a comptar les estrelles, a veure si les pots comptar. Doncs així serà la teva descendència.
Abraham cregué en el Senyor, i el Senyor ho tingué en compte per donar-li una justa recompensa. Després li digué:
jo sóc el Senyor que t'he fet sortir d'Ur dels caldeus per donar-te aquest país. Serà el teu heretatge.
Abraham preguntà:
quina garantia me'n doneu, Senyor?
Ell respongué:
porta'm una vaca, una cabra i un moltó de 3 anys, una tórtora i un colomí.
Li portà tots aquests animals, els partí per la meitat i posà cada meitat enfront de l'altra, però no va partir els ocells. Uns ocellots de presa volien abatre's sobre els cossos morts, però Abraham els allunyava. Quan el sol s'anava a pondre, Abraham caigué en un son profund i s'apoderà d'ell un gran terror, com una foscor. Després de la posta, quan ja s'havia fet fosc, veié un forn fumejant, una torxa encesa que passava enmig dels animals partits. Aquell dia, el Senyor va fer amb Abraham una aliança i es comprometé en aquests termes:
dono aquest país a la teva descendència, des del torrent d'Egipte fins al gran riu, el riu Eufrat.
Déu fa amb Abraham una aliança que segella amb un gest simbòlic, aquest dels animals tallats per la meitat i un forn fumejant passant enmig d'aquests animals partits. Anem a fer una interpretació també que hem de llegir en aquesta lectura avui també als nostres dies. Tot, sabem com sabem que la paraula de Déu és sempre actual. Qui comença?
Sant Joan.
Molt bé. Bé, doncs, aquesta aliança amb Abraham, el creient, el nostre pare en la fe, que cal tenir sempre present, que cal aprofundir també sobre la seva vida i sobre tot tant de contingut que ens dona aquest gest simbòlic també de comptar les estrelles del cel, que és un signe carregat d'esperança, carregat també d'aquesta humanitat, d'aquesta promesa que Déu fa a Abraham d'assegurar-li aquesta descendència, no? Tot i que a vegades no hi entén, com ens pot passar a nosaltres de no entendre, fiar-nos de Déu, no?
A mi m'havia suposat confiança. Quan escolto aquest relat d'Abraham, m'agrada molt aquest gest de mirar les estrelles, de comptar-les. Quantes vegades no hem mirat al cel amb la intenció de poder-les comptar? I traspuat els dies d'avui, contem aquells que ens envolten com si fossin estrelles que ens donen confiança, que ens donen amplitud de mires, d'amplitud de cor amb voler conèixer més el que Déu ens dona, no?
I els primers capítols del Gènesis, a mi m'agraden molt, perquè a vegades, des de fora, potser la gent els veu molt a vegades com un simple historietes, com un simple contes. Hi ha una riquesa humana darrere d'aquests texts que realment són transmissió, són testimoniatge del Déu viu. A mi, d'entrada, m'ha suggerit que Déu té la iniciativa a les nostres vides. Tant com ens pensem que la vida la domino jo, que la vida sóc jo, que jo porto el domini, jo controlo, jo sóc, jo faig el que em dóna la gana. I com a cristians veiem que no, des de la nostra més humil condició, veiem que la vida no és un dret, Avui dia es parla molt, jo tinc dret a la vida, jo faig el que vull amb la meva vida. Tant que si parlem d'avortament, per exemple, o quan parlem de tema d'eutanàsia, que és un tema que ara ens va arribant a la nostra societat i se'n comença a parlar bastant, doncs la vida no és un dret per ella mateixa, sinó que és un do. És un do que Déu ens ha regalat. I penso que aquesta lectura a mi m'ha donat aquest suggeriment, no?, de pensar que la meva vida està en les mans de Déu, que és ell el que ens dirigeix, és ell el que ens porta.
No, és interessant també, no?, perquè moltes vegades també volem tenir respostes molt racionals, no? Aquesta pregunta que a mi em captiva, no? Quina garantia me'n doneu, Senyor?, diu Abraham a Déu, no? Doncs Déu li assegura doncs, aquesta descendència, aquesta terra, aquesta benedicció, pel seu do, com molt bé has dit, Josep, no? O sigui, jo estic molt d'acord amb tu, oi? Que és tot ve d'en do de Déu. Aleshores, som convidats a creure en ell, a fiar-nos d'ell, i ell ens assegura, oi, allò que ens ha promès.
Aquesta pregunta és una mostra de la condició humana, no?, de la nostra desconfiança. Quina garantia em dones, bon Déu,
Sempre volem tenir-ho tot tan apamat, acotat, tan
controlat,
tan tangible i controlat, que aquest abocar-nos a posar-nos en mans, a donar confiança, a confiança de dir, doncs, sí que sortirà, sí que la cosa vendrà, no? Aquest pacte, aquesta aliança és alegria que ens ha d'omplir.
Exacte, i que Déu es manifesta quan creiem. I hem de creure, i el creure no parteix d'una racionalitat, sinó que complementa la nostra raó, no? Aleshores, tu creu, fia't, i posa't a caminar.
Sí, fiar-se.
Amb aquesta lectura crec que sí, que són les preguntes que ens podem fer avui, no? Com anem de fe? Com vaig d'abandonament en les mans del Senyor? A la meva vida, cada dia a dia, quan em llevo, quan funciono durant el dia amb la meva tasca personal de cada dia, veig el Senyor en totes les meves accions, no, en tot allò que procuro fer?
Jo pensava més enllà la confiança. Agafem el metro, agafem el tren, agafem l'autobús, Vull dir, anem per la ciutat passant. Confiem amb tot el que es mou al nostre entorn, vindria a dir una mica, no?
Esclar que sí, i ara en aquesta meitat de la Quaresma, oi? Doncs també aquests sacrificis, els que Déu realment reconeix i agraeix com a sacrificis, són aquells que ens fa confiar en ell, adherir-nos a ell, a la fe quotidiana, i això és el que ens fa justos i el que realment Déu ens agraeix, no? De que fem aquelles petites coses de cada dia en total oferiment i confiant plenament en ell.
A la vegada que aquestes animals de presa, que també parla en aquest text, és aquestes tentacions, aquestes contrarietats que ens dona la vida. La vida no és un camí fàcil, ni ho ha de ser. Però vivint amb la confiança del Senyor, vivint amb aquesta, cadascú des de la seva petita fe o gran fe, doncs sabia que hi haurà contrarietats, que hi haurà dificultats, però que ens en sortirem, que ens en sortirem a les mans del Senyor.
Exacte, i jo penso també les grans preguntes, oi, de qui som, d'on venim, on anem, oi? És una confiança en el Senyor, que ell ja ha pactat amb nosaltres. I el fet de posar-nos en aquesta vida vol dir que ja Déu ja té una missió per nosaltres, no? I aquesta missió d'Abraham també ens podem sentir identificats també
sí,
al dia
també
de cada dia.
Diuen, no? És una lectura de missió, no? De fer-nos la pregunta de quina missió és la que em toca fer a mi en el dia a dia, la mestressa de casa, el pare de família, el que treballa...
I fer bé les petites coses de cada dia, no? I amb aferiment i amb agraïment al Senyor, no?
A tot això ens promet una gran descendència, eh? És a dir, grans dons, eh? Tot és un do rebut de Déu.
Molt bé, continuem endavant i ara ho fem tot escoltant la segona lectura, que és de la carta de Sant Pau als cristians de Filips i del capítol tercer.
Germans, seguiu el meu exemple i fixeu-vos en els qui viuen segons el model que teniu en mi. Us ho he dit sovint i ara ho repeteixo amb llàgrimes als ulls. N'hi ha molts que, pel seu estil de viure, són contraris a la creu del Crist. El terme on s'encamines és de perdició. El Déu que adoren és el ventre, i la seva glòria la posen a les parts vergonyoses. Tot el que aprecien són valors terrenals. Però nosaltres tenim la nostra ciutadania al cel. D'allà esperem un Salvador, Jesucrist, el Senyor, que transformarà el nostre pobre cos per configurar-lo al seu cos gloriós. Gràcies a aquella acció poderosa que li ha de sotmetre a tot l'univers. Per tant, germans meus estimats i enyorats, vosaltres que sou el meu goig i la meva corona, manteniu-vos així en el Senyor, estimats meus.
Pau es proposa com a model davant els seus deixebles desorientats, els qui anomena el meu goig i la meva corona, exhortant-los a mantenir-se en el Senyor. Què voldrà dir això de mantenir-se en el Senyor?
A mi avui, perdona que t'ho digui d'aquesta manera, però m'ha fet pensar que avui dia Sant Pau seria un youtuber. Aquest entusiasme, aquest reconèixer la grandesa de creure's estimat per Déu, ostres, i ell ho vol transmetre, doncs, com estan fent avui dia, no?, el jovent que volen,
encomanen.
Els seguidors volen encomanar, volen... I Sant Pau... Doncs arriba això, no? La manera d'arribar a la salvació en aquesta ciutadania del cel, doncs vinga, pot semblar a vegades una mica místic o seriós transmetre la paraula, i no, perquè fins i tot ell diu, plorava, no?, amb aquelles llàgrimes dels ulls, però avui ell proclama una joia i una alegria, doncs fem-li cas. O sigui, per què no sortim al carrer a transmetre aquesta alegria que Sant Pau, no?, els vol transmetre, els vol encomanar... És una mica això, no? El que fan avui dia els youtubers m'ha fet pensar.
Però el que dius tu, Conxita, rebutjar qualsevol altre exemple que no sigui el de Crist. Tindre-la amb ell com a exemple. Sant Pau seria el youtuber, però la lliçó que ens dona o a qui ens encamina no és per ell mateix, sinó ens encamina cap a Jesús, que va buscar a viure els sentiments de Jesús, a viure la persona de Jesús, a viure segons Jesús va viure, no? Com a exemple de filosofia de vida.
Exacte. Aquest, el meu goig, la meva corona, seria una mica veure en els altres, oi? Veure el goig. No vivim per nosaltres mateixos, sinó vivim per a Déu, en els germans, oi? I és en ells que realment realitzem la nostra vida.
Però ens hem acostumat tant a ser persones, a estar inerts, a estar com...
Individuals,
com estàtues, oi? Individuals, a no sortir, a anar rebent, però no intentar aportar-ho ni tan sols perquè reconeixem a l'altre com a... I aleshores, no sé, doncs aquesta lectura et punxa una mica, no?, de dir no.
Sí, amb això mateix que dius, jo aquest... A mi m'he agafat unes paraules que m'ha fet gràcia. Tenim la nostra ciutadania al cel, diu Sant Pau. He pensat en algun viatge que hem fet amb els nostres quatre fills, quan eren més joves, que un any anem anar al Tirol, amb una autocaravana. I, bueno, clar, un viatge fantàstic, tot fantàstic. És a dir, uns paisatges que...
Bucòlics,
sí. Molt bonics, però, d'acord, molt maco tot plegat, però no és aquest el meu món. No és aquest el meu destí. El meu destí era tornar a casa, el dia a dia, el treballar. És a dir, que la nostra ciutadania, el nostre ser, no és en aquest món, tot i que aquest, el món ens ha estat donat per Déu, i per tant és una grandesa i un do i una alegria. Però la nostra ciutadania està al cel, el nostre camí està encaminat cap a aquest última residència de vida que serà per sempre al costat de la presència de Déu.
Sí, tot allò que veiem, això del Tirol i tot allò que és bonic, tot allò que és formós, tot allò que val la pena viure, ja són com petjades i petits indicis ja de tast del que serà la ciutadania al cel.
Que més maco mirar-s'ho així, no? Que, evidentment, tot això que ja rebem en aquest món són tast del que serà el cel.
La mateixa celebració de l'Eucaristia, oi, quan hi anem, oi, ja és una mica de contemplar allò que ha de ser la glòria celestial, oi? I per això val la pena viure aquests moments que en diríem de transfiguració, oi?
Tot l'altre és relatiu, evidentment. Tot el més és relatiu. Tot s'ha de viure amb alegria. Viviu sempre contents, que diu Sant Pau en un altre lloc, els seus escrits, viviu sempre contents, perquè tot és do, tot és alegria que ens ve de les mans de Déu, però evidentment hi ha moments, i circumstàncies, que és l'Eucaristia, també en aquests dies, potser de Quaresma, potser un també es pot fer el propòsit de dir, vaig a viure d'una manera especial l'Eucaristia, com l'estic vivint, potser anar-hi algun dia més entre setmana, aquests dies de Quaresma, per poder allò aprofundir aquesta preparació cap a la Setmana Santa.
Aquesta ciutat celestial ja l'anem reconeixent en aquest camí de Quaresma que anem fent, que no vulgui simbolitzar només... Ja la rebrem quan haurem pujat al cel, sinó que realment aquesta ciutat celestial ja sigui aquest nostre esforç, aquesta nostra recompensa del camí cap a la Quaresma.
Exacte, i creure que ja realment ja estem salvats, no? O sigui, i aquest cos que hi parla tant Sant Pau i que s'hi fixa molt en totes les seves cartes, oi? Aquesta limitació que a vegades veiem, la veiem amb el pas del temps, oi? Aquells joves que tenen molts anys acumulats també veuen el pes dels anys i veuen la dificultat i que la vida es va fent feixuga, oi? Doncs com ens anem alliberant d'aquest cos mortal, diríem, oi? Per poder ser, realment, viure en aquest cos gloriós i a viure l'eternitat, podríem dir,
Aquesta empenta que ens dona Pau, jo penso que també no desmoralitzar-nos veient el nostre entorn. Molts són contraris a la creu de Crist, diu Pau. Bé, és el món que ens toca viure, els temps que ens toquen viure, sempre hi ha hagut contrarietats, no tothom sempre ha sigut seguidor de Jesús, i per tant, tampoc no ens ha de desanimar. Viviu contents, hem de viure amb aquests sentiments del Crist en el dia a dia.
Clar, i viure contents també totes aquestes pautes de la Quaresma. O sigui, penso que la Quaresma no és un temps de tristesa, ara és un temps d'aprofundir.
O
sigui, quan se'ns convida a practicar la penitència, la pregària, l'almoina i el dejuni...
Però tothom té aquella cara de... Tothom pensa, ai, mira aquests...
Exacte, però vull dir, home, perquè no sempre és fàcil, perquè la vida cristiana no és fàcil. És alegre i joiosa, però no és fàcil. I, per tant, aquests petits sacrificis, en realitat, el que suposen és viure realment ja desprenent-nos d'allò que ens va obstaculitzar.
Sí, això que dius, mossèn Joan, exacte. Dir, aprofundir des de l'alegria de ser cristians. Quan és més que ajudar a aprofundir des de la nostra alegria de ser cristians.
Sí, senyor.
Bé, doncs podríem continuar endavant escoltant l'Evangeli, que és la darrera lectura, però abans és el moment de recordar als nostres oients, fidels sempre al programa, que estem fent aquesta tertúlia amb mossèn Josep Montoya, que és diaca permanent, i la seva esposa, Conxita Salvador. Ells són delegats del Bisbat d'Urgell de Família i Vida. I també amb mossèn Joan Obach, delegat de Pastoral Sacramental de l'Arquebisbat de Barcelona i rector de la parròquia de Sant Oleguer de Barcelona. Ara sí, l'Evangeli de Sant Lluc i del capítol 9.
En aquell temps, Jesús prengué Pere, Joan i Jaume i pujà a la muntanya a pregar. Mentre pregava, es transmudà l'aspecte de la seva cara i el seu vestit es tornà blanc i espurnejant. Llavors, dos homes es posaren a conversar amb ell. Eren Moisès i Elies, que es van aparèixer gloriosos i parlaven del traspàs d'ell que s'havia de complir a Jerusalem. Pere i els seus companys estaven adormits profundament, però quan es desvetllaren, veieren la glòria de Jesús i els dos homes que eren amb ell. Quan aquests anaven a separar-se de Jesús, Pere li digué:
Mestre, que n'estem de bé aquí dalt. Fem-hi tres cabanes, una per a vós, una per a Moisés i una altra per a Elies.
Parlava sense saber què es deia. Mentre parlava, es formà un núvol i els cobrí. Ells s'esglaiaren en veure que entraven dins el núvol. Llavors, del núvol estant, una veu digué:
aquest és el meu fill, el meu elegit. Escolteu-lo.
Així que la veu hagué parlat, es van trobar amb Jesús tot sol. Ells guardaren el secret i aquells dies no contaren a ningú res del que havien vist.
L'evangelista ens explica la transformació que es dona en Jesús mentre pregava i l'acompanyaven Moisès i Elies. Quina escena! Els deixebles de Jesús estaven plens de joia. Entrem-hi dins aquesta escena. Joan?
És molt interessant, no? Tal com ho comentaves al començament. O sigui que la transfiguració de Jesús va tenir lloc durant la pregària de Jesús. Per tant, podem dir que no hi ha vida cristiana sense pregària, sense un temps, diríem, entre cometes, perdut per Déu, no? O sigui, dedicat temps de silenci, de pregària, i crec que la Quaresma també és aquest temps per decidir-se entrar en una vida de pregària, per trobar-se amb Déu millor, quasi perquè Déu ens vingui a trobar en la pregària, no?
Sí, aquest pensament primer és el que també ha vingut al cap, així com a general, eh? La pregària transforma, ens transforma a nosaltres, transforma el rostre del Crist i se'ns fa present, aquest Crist, de manera lluminosa. És a dir, és el millor moment, el millor lloc per poder tindre una comunió amb el Pare, sigui la pregària personal, sigui a través de la sacramental, com la participació a l'Eucaristia. És a dir, tot el que és pregària ens transforma i ens fa veure aquest rostre del Crist a prop.
Jo estic totalment d'acord, també el meu lema respecte a aquesta lectura ha sigut la pregària. I una mica pensant, doncs, quanta gent, no?, avui li sembla que la pregària ja està passada de moda, és ridícula, no els hi pots parlar de... fas una pregària? Pregària, què és pregar? Què... no sé, és una paraula com que denota una mica de dir, ah, això ho fan les iaies, això ho fan les padrines, i dius, ostres, i quants joves van a Teser? I quan Nova Humanitas? Quants grups tenen com a base hores i hores de pregària, pregària cantada, pregària interna, pregària... Vull dir que realment potser hem de tornar a fer una manera d'ensenyar a pregar per poder arribar en aquest estat que estàveu dient vosaltres.
Perquè realment vivim en un món que també és cerca interioritat, eh? O sigui, el món està assedegat d'espiritualitat dintre del cristianisme, però també fora del cristianisme. Molta gent cerca moments de recés, d'anar a la muntanya, de trobar llocs de silenci, perquè el nostre món tan sorollós necessita aquest silenci. I és en aquest silenci on, practicant-lo, on fem experiència de transfiguració, també.
Jo pujo molt sovint, quan estic per aquí a Barcelona, on vivim a Valldoreix, m'acosto molt al Tibidabo. I allà hi ha el que es diu l'adoració perpètua. És a dir, el Santíssim està exposat 24 hores al dia, 365, no? 364, perquè Divendres Sant no hi és, però és a dir, tots els dies de l'any hi ha el Santíssim. I evidentment, hi ha una actitud de pregària, de silenci, de respecte brutal. M'agrada molt perquè m'hi trobo molt a gust allà dintre quan entro en aquella capella. Però no només això, no només els que, diríem, som de missa, els que estem allà, sinó veus tant de turisme que entra i tantes persones que potser sense ni tan sols senyar-se s'asseuen una estona, es posen davant del Sagrat Cor, si fan una estona, diguem-li, de pregària, per què no? Fan la seva reflexió, fan el seu acostament a un Déu que potser desconeixen o esperant potser rebre aquell llum del Déu que pot inspirar-los d'alguna manera.
Bé, però en tant en quant es posen al davant del Santíssim, encara que sigui per un parlar amb una veu interna d'altres coses, perquè molta gent creu que no sap com es prega, ja és pregària, i això és... la gent no ho sap, no? I és aquest diàleg, un diàleg que t'acosta a voler portar i que és tan necessari, mantenir un diàleg amb aquell que...
Sí, pregària és parlar amb Déu. De què? Pues de les coses meves, de les coses seves, és a dir, tindre aquesta comunicació.
I deixar que Déu et parli. Sí. A mi em captiva molt la imatge de quan jo anava, ara ja fa bastants anys, quan anava per primera vegada doncs, al monestir de Poblet o a Montserrat, sobretot Poblet en el sentit que és potser més recollit, més sensuós, no hi passa tanta gent, és també més auster, veure la imatge del monjo doncs, recollit en la pregària, en el cor. Només aquesta imatge, aquesta icona, ja et captiva. Alguna cosa està passant. I, per tant, no hi entenem, perquè aquí no fem servir tampoc els nostres instruments intel·lectuals, sinó que deixem que el nostre cor, el nostre esperit, es posi en sintonia amb aquest silenci i allà Déu ve a trobar-te.
Tants cops amb aquesta pregària, que et posa davant de Déu, al silenci, simplement, millor agafar un text de l'Evangeli i dius, avui, aquesta hora o aquesta mitja hora que estaré aquí, faré això, llegiré aquest text, i resulta que amb quatre frases, les primeres quatre paraules, ja t'he inspirat prou com per poder donar una reflexió. Jo penso que això és que Déu ens està parlant, és saber-se deixar...
A mi m'agrada molt quan en el reser sempre el nostre bisbe ens diu, sí, ens hem de posar davant del serari, i hem de prendre... i potser demanar, i potser i fer reflexió, i potser Déu en aquest moment no et diu res, que també a vegades pequem de que la pregària ja ens ha de donar resposta, jo ja he de sentir, jo ja... i no, i també fer aquella pregària i no sentir que Déu en aquell moment t'està dient res o t'està escoltant, perquè quantes vegades ell sí que ens parla i no el sentim, no? Però vull dir que jo ara ja fa un temps que miro la pregària des d'aquesta vessant, no? Que no cal que esperem la resposta immediata.
Exacte, perquè no. Ell respon quan ell...
Ell respon quan ell... Exacte, aprendre això també és important.
Sí, sí, sí. I realment quan es viu moments d'angoixa, de neguit, de situacions difícils, familiars, laborals, a vegades volem trobar solucions immediates, fer silenci, reposa, busca't un moment... reflexiona, no en el sentit d'anar pensant en quines pautes has de fer, sinó reflexiona en el sentit de fer silenci a la teva vida. Deixa que Déu et parli. Agafa un fragment de l'Evangeli, agafa una frase, llegeix-la i deixa-la que vagi realment, doncs, com aquella gota d'aigua que ha d'anar regant la planta, doncs que vagi fent...
Però una mica, com dèiem, ja des de la primera lectura, estem tan acomodats, és tan fàcil viure en la comoditat, que per què... Volguer fer...
Perquè baixar de la muntanya.
Perquè baixar de la muntanya, exacte. Aquesta expressió... Tenim un familiar que sempre que anem a la muntanya sempre diu que bé que estem aquí, no? I podíem fer... I recorda aquest passatge de fer les tres cabanes, aquí estem la mar de bé, doncs ja no cal baixar, perquè aquí tot... No!
Però aturar el temps, sí, com deia mossèn Joan, jo penso que durant la Quaresma, a molts llocs, en l'Estadi Bisbat també d'aquí uns dies, hi haurà un recés, que predica el nostre bisbe, precisament. Crec que és bon moment per agafar-se dos, tres dies, aturar el temps, pujar a la muntanya, deixar-nos transfigurar pel temps de Quaresma, que sigui un moment de reconversió. Penso que val la pena buscar-lo.
Potser a vegades hem associat la pregària amb demanar coses, més que donar gràcies, perquè, òbviament, no podem deixar de donar gràcies. Això també és pregària, no?
Esclar que sí, esclar que sí.
És que demanar, sí, però escolta, que potser Déu t'està dient que això que demanes no convé. O no? Pot passar?
Jo moltes vegades, quan prego, dic al Senyor, mira, vull això, vull l'altre, però que es faci la teva voluntat. Penso que ha de ser sempre la coletilla del final de la nostra parella, de ser, et demano això... Veus que estic necessitat d'això, però que es faci la teva voluntat. Sempre posar-ho a les seves mans.
Però demanar insistentment no està malament. Demanar, però sempre acabar amb aquesta, que es faci en mi, segons la teva paraula, seguint una mica el model de Maria.
Potser a vegades demanem coses que no ens convenen.
No ens convendrien.
Podria ser?
Pot ser.
Segur que ens convenen.
Però de tota manera està bé que demanem allò que creiem. Allò que ens agradaria tenir, escolta, jo vull que em toqui la loteria. No està malament, tampoc demanar-lo. El que passa és que, bueno, s'ha de ser humil i dir, si em toca, serà perquè Déu vol que em toqui.
No? Clar.
Ja està, i confiem en ell. O sigui, demana coses que ens puguin ser interessants. El que passa és que, és veritat, no reduir les nostres peticions a coses materials i a seguretats d'aquesta vida, sinó demanar allò del benestar real i veritable, la pau veritable que demanem en el nostre món, oi? L'entesa, la concòrdia entre tots els que...
I amb la confiança de que aquesta pregària que fem de cara al món, de cara a la pau, de cara a l'entesa de les persones, de cara... realment ser conscients que la nostra és un punt petit, però que com que són molts els que preguem, com que realment és una pregària que arriba, que el Senyor l'escolta, que es va fent...
I que va més enllà. La transfiguració seria com anar més enllà dels nostres límits terrenals. Exacte. Perquè Déu tot ho pot. Ho creiem?
Exacte. Sí. Preguem.
Molt bé, doncs estan vostès molt animats i han animat moltíssim l'audiència. Gràcies per fer-ho. Els convido que vinguin diumenge vinent, si no tenen res més a fer en aquest horari. Doncs,
molt de gust,
això
Maria.
De que no tenen res més a fer és carinyós, No. Se sobreentén que tots tenim moltes coses a fer, com a mínim pregar també, no? Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Conxita
gràcies,
Salvador.
Gràcies, Maria, i tant.
Gràcies, mossèn Josep Montoya. Gràcies, mossèn Joan Obac.
Gràcies.
I també, com no, gràcies al Toni Huguet, que ha fet possible que tot això que hem comentat arribi fins a vostès. També agraïm moltíssim els seus missatges de correu electrònic en el qual ens donen suggeriments, opinions, comentaris sobre la taula de l'Evangeli. Moltíssimes gràcies per fer-ho i ja sabem també que ens desitjarà que vostès puguin ser amb nosaltres la sintonia de Ràdio Estel diumenge vinent, que comentarem les lectures del diumenge tercer de Quaresma. Gràcies per haver-nos sintonitzat. Els ha parlat Maria Marina. Adéu-siau.
Ràdio Estel.
Missa conventual de Montserrat, en directe des de la Basílica de Santa Maria.